sobre francès.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la Ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la Ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens
jo,
acostumem.
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables.
A vegades
em
miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. El Papa Francesc completava aquest cap de setmana passat 2 dies de visita al Marroc. En el vol de tornada, Francesc parlava sobre el diàleg amb els musulmans i feia una crida a Europa davant del drama dels refugiats. Ha estat, sens dubte, una històrica visita en què, novament, el pontífex ha reivindicat i ha defensat la cultura de l'encontre, el diàleg interreligiós i el treball per una formació integral en la pau i contra l'odi i contra el terrorisme. Naturalment, el Sant Pare va visitar i va atendre la comunitat cristiana minoritària al país magribí. El pontífex, per exemple, animava tothom a no caure en la temptació de reduir la pertinença de fills a una qüestió de lleis o de prohibicions, de deures o de compliments. I també recordava que els cristians en un país com ara el Marroc han de pensar més en el diàleg i en els ponts que no pas en el proselitisme. La transmissió de la fe és, com sempre diu Francesc, més per atracció que no pas per intentar convèncer o imposar. I una reflexió interessant també sobre aquesta visita del Papa al Marroc ha estat la de Cristóbal López Romero, arquebisbe de Rabat, que feia un balanç molt positiu d'aquest viatge apostòlic. El prelat espanyol, Salesià, destacava entre els aspectes que marquen aquesta històrica visita, sobretot la participació, la implicació i l'entusiasme de tothom, començant per un musulmà de referència, com és el rei Mohammed VI, i seguint amb les mateixes autoritats del país magribí. Tot el poble que va assumir, com també quan el Sant Pare va visitar l'escola dels imams, que el diàleg interreligiós i la recerca de la pau és el futur d'aquesta diversitat que ha d'apostar ja definitivament per la convivència i mai per la persecució. Avui, després del vocabulari interreligiós de cada setmana, dedicarem una estona a parlar d'un llibre que acaba de sortir avui mateix a la venda. Es titula Déu a Barcelona, 6 alcaldables i el fet religiós. Editat per Claret i Ànima 7, ens acompanyaran els seus dos autors, Paris Grau i Jordi Roger, aquí a l'estudi de Ràdio Estel. En el context preelectoral, però defugint la dinàmica convencional de la lluita política, els principals candidats, Ada Colau, Joaquim Forn, Manuel Valls, Ernest Maragall, Jaume Collboni i Josep Bou, s'expliquen sobre com entenen el fet religiós i la diversitat. Això amb una petita peça musical sobre el Marroc, reconeixent aquest país que ha acollit el Papa Francesc, ens ocuparà, com sempre, cap a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa les religions. Moro, islam, prové del llatí maurus o mauri. Tècnicament fa referència a l'antiga Mauritània romana. El terme moro es refereix a una persona natural de l'Àfrica septentrional, tot i que hi hagi gent que l'utilitzi per a referir-se a aquelles persones que practiquen la religió islàmica. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Com sabeu, amics oients, dins aquest cicle electoral que ens ve molt a prop ja, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona i de tots els municipis de Catalunya són cridats a les urnes el 26 de maig per escollir els seus representants. En el cas de la capital catalana, les mirades se centren en aquests candidats que sovint ocupen més pàgines de diaris o més minuts en els mitjans audiovisuals. Déu a Barcelona, 6 alcaldables i el fet religiós és el títol d'un treball on els seus autors, Paris Grau i Jordi Roger, pregunten als candidats i candidates què pensen sobre el model d'integració, sobre les festes religioses que marquen el calendari laboral, la dimensió pública i privada de la fe i molts altres aspectes. Ens animem a parlar d'aquest llibre, ja sense més preàmbuls, amb la presència dels dos autors, Jordi Roger, periodista, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també Paris Grau, politòleg, també vinculat a Ànima 7, que ha editat juntament amb Claret aquest llibre. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, com definirien aquest treball i com ha sorgit la idea de fer-lo? Qui vol començar?
La idea sorgeix una mica davant d'aquestes eleccions que seran el 27 de maig i la nostra inquietud per poder expressar una inquietud, valgui la redundància, que té la societat. Un cop veiem les enquestes i veiem treballs fets doncs, per la Generalitat i per l'Ajuntament, on el fet religiós genera interès. Genera interès no només perquè hi ha comunitats que es consideren creients, sinó perquè hi ha també un interès perquè la política es relacioni amb els representants religiosos, ja sigui perquè demanda la societat que els alcaldes tinguin una relació fluida amb els representants religiosos, o ja sigui perquè la mateixa societat demana que aquestes entitats religioses tinguin una presència social i li fan un reconeixement en aquesta tasca social, que sobretot aquí a casa nostra fa Càritas, no? Per tant, veiem aquestes dades, on hi tenim un interès, veiem unes dades i, per tant, veiem que és una bona oportunitat per poder-ne parlar amb aquests candidats.
És interessant, senyor París Grau, que ens ambienti ja amb algunes de les respostes que poden donar, no? La feina de Càritas, la dimensió social del fet religiós, segurament uneix més del que separa els candidats, que segur que en altres preguntes poden trobar discrepàncies en les respostes. De fet, és un únic qüestionari a cada candidat, oi? I sobre aquestes preguntes responen.
Hem fet les mateixes preguntes, efectivament, a tots els candidats. I una mica reprenent la pregunta de per què aquest llibre, molts cops estem acostumats a veure aquests polítics doncs, parlant dels grans temes d'economia, de ciutat, models de sostenibilitat, turisme, habitatge, etc. Però no els sentim mai parlar de temes concrets. En aquests moments, doncs Ànima 7 i Claret, que són els editors del llibre, doncs posen la banya i el centre d'interès en el fet religiós, i ens vam fer aquesta pregunta, no? Què pensen aquests candidats del fet religiós? Els interessa, no els interessa? S'ha de dir que la proposta ràpidament van contestar afirmativament, és a dir, ha estat els lògics problemes d'agenda, no? De trobar-los. Però, evidentment, també tots els miren de reull i pel retrovisor. Tots han dit que sí, qui ha dit que no? Nosaltres diem no, tots han dit que sí, perquè el que és normal és que si algun candidat es despenjava, doncs l'altre no hi aniria. Però això és propi de tots els debats. I després, per què hem triat aquests sis? Són els sis candidats que representen les forces polítiques que en aquests moments tenen representació al cartipàs municipal. No? Uh-huh. Per tant, hi ha, evidentment, moltes altres candidatures que es presenten, però havíem d'acotar, com és lògic, i el criteri que hem fet és el criteri de les últimes eleccions, és a dir, aquelles forces que han entrat al govern del consistori, en el cartipàs. I, per tant, són aquestes sis persones.
Són, com dèiem abans, Ada Colau, de Barcelona en Comú, Joaquim Forn, nou candidat de Junts per Catalunya, en aquest cas, la candidatura del PDeCAT, de l'antiga Convergència. Recordem que fa 4 anys encara era Convergència i Unió la candidatura, amb Xavier Trias. Manuel Valls, amb aquesta marca a la qual s'adhereix Ciutadans. Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana. Jaume Collboni, del PSC. I Josep Bou, del PP. En el cas de Joaquim Forn, un breu incís, suposo que no ha estat problemàtic. Ha pogut contestar per escrit, tot i que és a la presó, com sabem, en presó preventiva, i està sent jutjat pel Suprem.
Sí, va ser... Bueno, primerament vam fer el contacte amb Neus Munté, perquè era la candidata del PDeCAT. Llavors sí. Estava tot ja embastat, i llavors escullen Joaquim Forn com a candidat, i llavors reiniciem les converses amb el partit, amb el PDeCAT, per poder portar a terme l'entrevista. La fan arribar a Soto del Real. Justament es produeix tot això quan ell és traslladat a Soto del Real. Per tant, són uns dies una mica complicats, perquè nosaltres pensàvem que la podríem fer, enviar-la aquí a Catalunya. L'envien a Soto del Real, per tant, això va dificultar al principi una mica la seva entrevista, però després ja la van poder enviar, la va poder contestar i ens la van poder retornar.
En quins aspectes difereixen més els candidats? Perquè, per exemple, a Barcelona, concretament, hi ha hagut cert debat sobre la diversitat religiosa i la presència de l'Ajuntament, per exemple, en les festes de la Mercè, l'ofici religiós catòlic que es fa i que, d'alguna manera, està molt vinculat al sentit cristià de la festa, l'exclusió d'aquest ofici del programa oficial de festes i altres coses d'aquest tipus. La manera d'entendre, en definitiva, la diversitat religiosa i la presència pública dels poders polítics. No sé.
Aquí jo podríem dir que hi ha dos universos molt diferents. Els candidats que sempre han estat a Catalunya o Barcelona, i després en Manel Valls, que ell aporta la seva experiència francesa. Perquè ell, realment, ell que es manifesta agnòstic i fill d'un país doncs on la laïcitat és una bandera, ha estat alcalde d'una població, d'Evré, i ell en cap moment dubta que la seva laïcitat o la seva independència posi en qüestió que ell hagi d'assistir a les celebracions religioses de cap confessió, no? De cap confessió. I això, diríem que és un discurs que entra en contradicció en el discurs que hi ha hagut sempre a la política, ja no solament barcelonina o catalana, sinó també espanyola, que el fet que un polític assisteixi a un acte religiós fa que el comprometi respecte a la seva laïcitat o respecte a la seva imparcialitat. Cosa que en països on potser tenen una tradició molt més laica ho veuen sense cap mena de dificultat.
Perquè van a una missa, com poden anar a un ofici a mesquita, dels musulmans,
a un partit de futbol. Jueves, o un partit de futbol, o una festa cultural. No? En aquest sentit, doncs molt...
Molt natural, en aquest
sentit. Molt més natural i molt més... I molt més separat, no?
Llavors, què passa amb l'altre univers? Que suposo que és el de no anar als actes religiosos.
Tenen una certa contradicció, perquè són conscients que hi ha una presència de comunitats religioses diverses que necessiten ser reconegudes institucionalment, però a la vegada, sobretot pel que fa al reconeixement, o la presència, millor dit, d'aquestes institucions, en aquest cas dels alcaldes o alcaldables, a les festes catòliques, és on tenen més dubtes. Perquè la resta de comunitats potser sí que, en tant que minoritàries, troben que necessiten un reconeixement. En tant que la catòlica més majoritària, consideren que potser no han de participar-hi tant.
Potser la normalització seria que totes tinguessin el mateix tracte, no?
Sí, i alguns aboguen per aquesta situació i d'altres aboguen per aquesta situació, però decidint que a la catòlica seguiran no assistint-hi. Llavors, bueno, és curiós, si més no, conèixer aquestes opinions, no?
Per exemple, més detalls, compreu el llibre.
Sí, no, i tant. I no els demano ni que donin tots els detalls ni que es defineixin si li agrada més com veu el fet religiós un polític o un altre.
El que sí t'hem de dir és que el fet que tots hagin participat i volgut participar en el llibre, doncs indica la importància que donen al fet religiós. També hem de recordar que Barcelona surt d'uns atemptats del 2017, a l'agost del 2017, importants.
Una pregunta sobre això.
I Catalunya. El mateix viatge del papa al Marroc insisteix que el respecte religiós està vinculat a la pau, no? Per tant, tothom, tota la classe política, té molt clar que aquest respecte i aquesta convivència és absolutament necessària. I, per tant, aquesta és una realitat. I jo diria que, no sorprenentment, però que tothom va molt amb peus de plom a l'hora de posar molt el dit a la llaga en segons quines ferides o en segons quines sensibilitats. Per tant, hi ha una consciència, diríem, de tots els candidats i candidata en aquesta situació de respecte i de màxima convivència necessària en una ciutat multicultural.
I tant, molt, molt diversa. I a més es parla amb tota naturalitat de la presència de les diverses confessions religioses. Aquest, de fet, és un programa interreligiós i em sembla especialment interessant destacar això. I, curiosament, permetin-me que torni a citar Ada Colau, perquè a la primera resposta diu: el fet religiós té caràcter públic, comunitari i privat. Per tant, assumeix també aquesta dimensió pública de la fe, quan de vegades alguns sectors de la societat acusen alguns polítics de voler reduir la religiositat a la privacitat. I en aquest cas, doncs, queda clar que fa seva, no?, aquesta dimensió pública.
Sí. Després, no he estat del tot exacte dient que hi ha tots els grups municipals, perquè el grup de la CUP en aquests moments doncs va rebutjar participar. És l'únic grup que no
queda
ha participat,
aclarit, sí.
Però de manera voluntària per part d'aquest grup, evidentment.
Són tots els grups representats a l'Ajuntament de Barcelona, excepte la CUP, que ha declinat participar en aquest llibre entrevista. Com recomanarien llegir-lo? Perquè és un llibre de 6 entrevistes, o sigui, no és un llibre d'una entrevista, sinó de 6, que són amb preguntes iguals, però respostes molt diferents, encara que no siguin sempre discrepants, molt diferents.
Si el que volen és conèixer un candidat, doncs
agafin el seu
i llegeixin-lo, no? I ja està. Si volen agafar temàtiques, com que estan totes ben seguides, per tant, si llegeixen les primeres preguntes sobre el fet religiós, personalment, com ho veuen, sobre el fet religiós a la ciutat de Barcelona i com evolucionar, i comencem a parlar de l'Església Catòlica, comencem a parlar de l'assignatura de religió, parlem de la presència de la confessió musulmana, la qüestió de les mesquites, i llavors ja passem a preguntes més curtes. És a dir, doncs, també poden agafar-ho per aquests petits blocs que són, no estan definits amb un títol, però a la que un comença a llegir ja pot interpretar-ho, intuir-ho.
el futur i l'estètica del pessebre de la plaça Sant Jaume, eh? Doncs tots aquests elements hi són ben presents.
Recomanem aquest llibre, Déu a Barcelona, sis alcaldables i el fet religiós. Em sembla que no té precedents una cosa així, oi, en un context preelectoral municipal, en forma de llibre, com a mínim.
No té precedents en forma de llibre, sí, però, que davant de convocatòries electorals és recurrent que en determinats formats, potser en formats més digitals o més periodístics, hi hagi entrevistes, doncs, diríem, temàtiques sobre determinades qüestions. En aquest sentit, doncs, Catalunya Religió, amb Blanquerna en el seu moment, doncs, també han anat fent de manera recurrent en diverses contestes electorals preguntes similars als candidats. És bo que hi hagi aquest tipus de publicacions. Tornant una mica al cas de Manuel Valls, que ell parla de la tradició francesa, diu que França és molt habitual, és a dir, ell ha anat a molts debats sobre el fet religiós. Diu, tot i que ser un país laic, etcètera, 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 doncs els debats sobre la religió, sobre el fet religiós, doncs són molt normals, molt comuns, i haurien de ser molt més present a la societat. Em sembla que modestament, doncs, a través d'aquest llibre de l'editorial Claret i Dani Masset, el que portem és aquesta petita llum en aquest debat, com pot haver-hi debat sobre les qüestions esportives, les qüestions d'habitatge, les qüestions d'immigració, fiscals, etc. No?
Avui amb Jordi Roger, periodista, i en Paris Grau, politòleg, presentem aquest llibre, Déu a Barcelona, sis alcaldables i el fet religiós. De fet, la presentació pública és dimecres de la setmana vinent, el dia 10. A on es presenta? A la Claret mateix?
No, es presenta al carrer Lledó, número 11, que és la seu d'Ànima 7. Hi ha un auditori, per tant, a les 7 de la tarda, el dia dimecres 10 d'abril, al carrer Lledó, número 11.
A Barcelona, al carrer del Lledó, número 11, a la seu d'Ànima 7.
Just al darrere de l'Ajuntament.
Curiosament, molt bé, molt bé. Això és una picada d'ullet institucional, també, a l'Ajuntament. I bé, una última qüestió. Creuen que el fet religiós, la diversitat, a un musulmà, a un jueu, a un no creient, a un que busca, a un catòlic, pot ajudar-lo a valorar el seu vot, a llegir aquest llibre?
Creiem que sí, és a dir, òbviament no serà decisori, però li donarà una visió bastant, bastant àmplia de què pensa cada un dels candidats. Molts possiblement se sorprendran de les respostes que donen sobre certs temes, perquè a vegades els situem en un marc polític o de partit o d'una certa estructura i ens donen unes respostes que ens poden descol·locar fins i tot, i creiem que això és positiu, perquè al final és un tema que, i com deies bé, Ignasi, que deia l'alcaldessa de Colau, que el fet religiós és tan públic, però també privat i íntim, no? I per tant, en tant que normalment el veiem com un fet íntim i privat, no en parlem. Parlar-ne, i deia el Jordi, no? I que es pugui donar veu a aquests candidats sobre aquest tema, creiem que és important i que ha de ser normal parlar-ne, i si en un país veí com a França es fa, nosaltres també podríem normalitzar aquest debat i no considerar-lo un fet estrany per nosaltres.
Aquest llibre se considerem que pot ser útil en dos sentits, no? Útil pel votant, perquè, doncs, si ell ja té decidit el vot, saber què pensa el seu candidat sobre això, i si té dubtes, doncs mira, és un element més de reflexió. Per tant, útil en aquest sentit cap al votant. Però també útil perquè en aquests sis candidats els hem ajudat, per no dir forçat, a reflexionar durant un temps de la seva vida política en el fet religiós, no? I que probablement, sense aquest tipus d'iniciatives, doncs potser no hi haurien rumiat. I han tingut una oportunitat per reflexionar, per plantejar-se determinades qüestions, que és possible, és segur, que els incorporaran també en el seu programa, en la seva campanya, i per tant, entenem que aquest llibre pot ser útil en aquest doble sentit, cap als votants o no votants, els que es vulguin quedar a casa, i també cap als candidats perquè han reflexionat sobre aquestes qüestions.
Per exemple, dues frases d'exemple, entre les moltes que hi ha en el llibre. Joaquim Forn diu, jo apostaria per un model de ciutat en què les religions són presents i es compta amb les persones que les integren, valorant la seva participació en la vida ciutadana. O Manuel Valls, també, que diu que en una societat oberta les autoritats religioses de totes les religions i de totes les esglésies, amb els seus interessos particulars i amb la seva història, participen també d'alguna manera en la política. Bé, interessants aquestes i moltes altres d'Ernest Maragall, de Bacolau, de Jaume Collboni o de Josep Bou. Gràcies. No sé si volen comentar alguna última cosa, que teníem temps avui per parlar-ne tranquil·lament, però sempre se'ns queda curt també, perquè hem d'invitar la gent a llegir el llibre. Assistir a la presentació també, si volen, el dia 10, dimecres de la setmana vinent, hem dit a 7:15, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, al carrer del Llenyador, número 11.
Molt bé.
Al costat de l'Ajuntament.
I qui no pugui, doncs ja és accessible a les llibreries. I que el disfrutin.
Exacte.
Perquè hi haurà aquests dies moltes propostes de lectures polítiques, doncs aquesta és una més.
Sí, i a més, per Sant Jordi també és abans de la campanya electoral. És una bona possibilitat. Potser signaran vostès llibres el dia de Sant Jordi, no? Tocarà.
No ho sabem, no ho sabem.
Paris Grau i Jordi Roger, enhorabona per aquesta iniciativa i que la puguin gaudir moltes persones a Barcelona i a tot arreu, perquè aquest model es pot exportar a altres ciutats, segurament, i pobles. Que vagi molt bé i enhorabona novament. Fins una altra. Bona tarda.
Fins altra. Gràcies. Bona tarda.
Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Tornem a recordar que el papa visitava Marroc la setmana passada, el cap de setmana concretament, ara fa ben pocs dies. La participació, la implicació i l'entusiasme era valorat per Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat. També el papa recordava en un moment de la celebració eucarística de diumenge que són moltes les circumstàncies que poden alimentar la divisió i la confrontació, ja que sempre ens amenaça la temptació de creure en l'odi i la venjança com a formes d'oferir justícia de manera ràpida i eficaç. Això és, va concloure Francesc, matar l'ànima dels nostres pobles. Amb música del Marroc ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. El temps de diàleg torna dimarts vinent, com sempre, 7:45 del vespre aquí a Ràdio Estel. Bona setmana, adéu-siau.
Temps de diàleg.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.